setmana potser o així, però sempre que surt hi ha coletes de Brahim rescatables.
I fixa't que a Ancelotti li havien demanat per Brahim perquè quan hi havia més jugadors sans a l'atac, doncs ell estava jugant molt poc, i ell doncs va haver d'aclarir en roda de premsa que no tenia cap problema amb Brahim i que tindria les seves oportunitats. Les lesions doncs li han obert més possibilitats al jugador doncs que va sortir en el seu dia de la cantera del Màlaga. I bé, doncs, un Brahim que al final tampoc ens ha de sorprendre, no?, la seva qualitat. Era un jugador absolutament cabdal al Milan, no parlem de qualsevol equip, i bé, doncs, ha tornat de l'equip rossonero, i la veritat és que quan està sortint i quan té la confiança d'Ancelotti per ser titular, doncs està rendint prou bé.
Segon gol, la lliga de Brahim, aquest que sí. Li marca el Granada, l'ha vist de prop el seu ídol, Brian Zaragoza. Mm.
I en 4 titularitats, 2 gols i una assistència. No està malament.
Sí, està clar que està sent una etapa més prolífica que l'anterior, no? O sigui, quan va debutar Brahim amb el Madrid, doncs no estava gaire madur encara, no? I jo crec que no havia viscut encara el que era ser un jugador molt important a un equip gran com el que dèiem, no? Com el que havia viscut al Milan.
És que per mi és el gran pas que ha fet a la carrera, el fet d'anar allà en una plaça complicada, amb jugadors molt importants també, i a més tenim bona relació amb ells al terreny de joc, per exemple amb Leao, que és un jugador que ja el coneixem també, i com deia el Naveira, és que ha estat un dels millors futbolistes del Milan els últims anys, i crec que ara també està aprofitant que no és tard de Guler, que és la gran aposta també del Madrid aquest estiu, que si estigués bé, doncs probablement li hauria robat més minuts a Brahim, que n'ha tingut pocs, però els pocs que ha tingut és perquè possiblement el turc encara no està disponible.
Recordem que quan es va recuperar de Guler, després es va tornar a lesionar de manera pràcticament instantània, o sigui que un jugador que està patint en aquest sentit.
I també un punt que Ancelotti l'ha hagut de reeducar, no? L'ha hagut de mullar el seu gust, va haver unes declaracions en què va dir no me gusta que haga tacos, no? Després d'un partit. Potser vol que sigui més directe, que sigui més pràctic en el seu joc. Ve 1-0 i el Granada realment és que no pot apropar-se a la porteria. És un partit molt complicat. Potser competiran el que puguin, i a partir d'aquí el cacique Medina, no?, a treballar pensant en partits contra rivals de la pròpia Lliga.
A segona divisió s'han acabat el Cartagena 1, Sporting de Gijón 0, bon marcador per l'Espanyol, i l'Aldenc 0, Tenerife 3, i tenim en joc 32 de la primera, Saragossa 0, Leganés 0. El líder visita la Romareda.
És el és el segon ja de Julio Velázquez a la banqueta del Saragossa.
Sí, primer casa,
segon,
no? Sí, primer casa.
Primer casa, i porten 10 partits sense guanyar. Després d'haver començat molt bé la temporada, de fet quan portaven 5-6 jornades, doncs semblava que el Saragossa era un dels grans candidats a pujar, però... ara la ratxa dolenta està sent el doble de llarga que la ratxa bona de l'inici.
Següent rival de l'Espanyol, i no juga a Copa, el va eliminar a l'Atzeneta, i allà va precipitar la destitució d'Escrivà.
Aquí Gumbau no s'entén en Manafà, és que no trenen dos passades, molt complicat.
Sí,
serà fora de porteria per l'únic.
Tot depèn si li cau una pilota a Brian Zaragoza.
Sí, l'única, no? Jugada individual.
Una aïllada.
Sí, perquè en Lucas Boyer té un bon soci, si és capaç de combinar, això sí.
I jo crec que també, a veure, no sé si seria una cosa superdiferencial, perquè al final és una qüestió de que el Madrid t'obliga a estar molt endarrere i que no és fàcil, però jo crec que si hi hagués Gonzalo Villar, que avui s'ha perdut el partit per molèsties, doncs jo crec que el Granada tindria un plus de qualitat al mig del camp que li permetria tenir alguna idea més, no? Però al final doncs és difícil. Si no fa el que pot fer ara, que és recuperar com ho ha fet Manafà i sortir a la contra, doncs veig difícil que puguin fer mal.
Després una pèrdua a Brahim, i Kroos que ho volia tornar a fer, Una passada entre línies fantàstica, però aquí han estat bé els dos centrals tancant, si no, Rodrigo ja es quedava sol, ha recuperat el Granada, que busca la sortida des del darrere sense intentar destruir massa. Raúl Torrente, que juga amb Ricard Sánchez, i ara sí que el Granada, que va empenyent a poquet al Madrid. Sí. Si la pilota pot passar una miqueta més per Gumbau, pot ser l'única manera.
Ho ha d'intentar, perquè tampoc és un Madrid molt agressiu en la pressió, és més passiu, aleshores et permet aquestes dues, tres passades entre centrals i a poc anar avançant les línies, més que res perquè el joc se'n vagi cap al camp del Madrid, i que sigui uns segons, però ja veiem que recupera. Sí.
És que l'ha perdut Carlos Neva. Només en el moment en què el Madrid intensifica aquesta pressió no massa agressiva que deia el Joan, el Granada ha de retornar la pilota al darrere i ja la perd, i tornem a la pel·lícula de tot el partit. No? Tornar a començar, comptador a zero, defensar des del darrere i pilota pel Madrid.
Per cert, que Aitana Bonmatí ha utilitzat les xarxes per aclarir el que va passar ahir al descans del partit entre Espanya i Itàlia, a Passarón, a Pontevedra, on Aitana no va sortir a la segona part. Espanya va sortir amb 10 a jugar a l'inici de la segona part. Va explicar la seleccionadora Caetano havia dit tard que no estava bé per sortir a la segona part i que per tant no hi va haver temps de fer el canvi alhora, cosa que realment em costa d'entendre, tot plegat. Avui algunes informacions, veia la cadena COPE que apuntava que la seleccionadora li hauria dit a Aitana que volia més d'ell a la segona part. Caetano hauria decidit no sortir en aquesta segona part i d'aquí el que va passar. Aitana Bonmatí escriu, després d'aquestes informacions, de fet ho escriu en castellà, entenc que perquè tots els mitjans que han parlat d'aquesta manera ho tinguin clar: tras todas las informaciones y noticias surgidas sobre la situación de ayer y viendo la publicación de algunas noticias que no se ciñen a los hechos acontecidos, quería esclarecer lo que sucedió. Durante el descanso no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera. A partir de aquí la situación no tiene más y lo importante es que el equipo consiguió la clasificación para la Final Four. Sigui d'una manera o d'una altra, el que no s'entén és que no facis el canvi abans que arrenqui la segona part.
Sí, sí, no, jo la veritat
no tenia cap ni peus.
Jo no ho vaig veure en directe, però vaig llegir sobre el tema i dic, però o sigui, com pot ser que passi això? O sigui, és molt estrany, difícil d'analitzar realment com es dona tota aquesta situació i no respons d'una manera suficientment àgil com per tenir una onzena jugadora quan comences la segona part. O sigui, és surrealista.
Fins i tot després d'Atene el Castillo està tenint els mitjans, li diuen que han sortit amb nou i se n'assabenta en aquell moment. Tot plegat era absolutament grotesc.
Però si és un doble canvi i la primera que sí que juga des del primer segon entra, que s'ha d'acordar, sí, les sí, botes a, gairebé a, amb el xiulet de l'àrbitre. Vull dir que,
és que sí, això també...
tampoc no m'acaba de quadrar l'explicació tampoc.
L'Espanya torna a jugar dimarts. Dic, bueno, veurem a veure qui juga, qui no juga, i també la roda de premsa prèvia de la seleccionadora, a veure si hi ha més explicacions.
Ataca el Granada.
Que no deixa de ser, segurament no deixaria de ser una anècdota si no vinguéssim d'on venim, no? Amb la selecció espanyola femenina. I que tens la mala llet a sobre, que Itàlia marca, perquè pot sortir amb 10 i sí, que Itàlia no marqui en aquells minuts que està jugant amb 10.
I que després perds el partit, tot i que no és important, que si guanyes 5-1,
sí,
doncs
sí,
tampoc...
Al final és tot una sèrie de circumstàncies que magnifiquen, no?, l'episodi.
De la cosa de Trofeu Santiago Bernabéu ara mateix, Dami, al camp del Madrid.
S'ha jugat aquest any, ara no...
Jo diria que no, no?
No, ja s'ha...
Però de fet jo crec que
el Colo-Colo no ha vingut aquest any, el Colo-Colo.
El Rosenborg, eh?
Històric. El Rosenborg era un clàssic que li tocava al Madrid a la
Champions. Sí, 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 tots els anys, eh? Rosenborg, Olympiacos i Oporto, tots els anys, el mateix grup. Era increïble, allò.
Era increïble, allò.
Sí, sí.
Dia 18, no?, sorteig de la Champions.
Correcte, el dilluns.
Sí, sí, dilluns.
Dilluns següent a que acabi la fase de grups.
Més tard que mai, eh? Sí. El sorteig de la Champions. Aviam. Però abans hem de fer l'última jornada de la Champions a RAC1.
Quant temps diríeu que fa que no se celebra el trofeu Santiago Bernabéu?
Ostres.
Doncs igual, no sé, des de la pandèmia.
Doncs abans i tot, 2018.
Ostres.
Ostres.
Contra qui va ser l'última?
Milan. Homenatge pels 60 anys de la tercera final de la Copa d'Europa que va guanyar el Madrid.
Però no han dit oficialment que l'hagin eliminat, no?
No, però bé,
no estan fent,
fa quatre temporades que... Bé, amb el 2023, 5.
També es veia Bernabéu en obres, que deuen aprofitar també l'estiu per...
Potser aquesta és l'excusa.
Per accelerar, i llavors no hi ha espai pel Trofeu Santiago Bernabéu. El Pumas, recordo, un any que va anar al Bernabéu.
De fet, no sé si fins i tot van guanyar, eh?
Va guanyar el Pumas?
A mi em sona que sí.
0-1, pot ser?
Sí.
Això el Molló, tens aquí el...
El tenen allà,
el
no?
El Pumas, a les vitrines, rotllo... rival del Madrid al Bernabéu.
Rotllo 2004 o 2005, per allà. O sigui, em sona bastant això, eh?
El Pumas d'Hugo Sánchez.
2004... Has dit, no has dit resultat, no?
Ja 0-1, he dit jo.
Ha dit el Pons 0-1 i jo crec que va ser...
Pumas 1, Madrid 0.
Increïble.
Homenatge a Hugo Sánchez. Primera edició vencida per un club de fora d'Europa, segons la Wikipedia.
Fixa't, eh?
Font de màxima solvència.
Avui 1-0, sí que guanya el Madrid. Ha marcat Brahim contra el Granada.
Jo que sempre recordo és, però l'Atlètic de Madrid, no sé per què, el Carranza. Sempre hi anava.
Sempre. Sí. I el Madrid, el Teres Herrera.
Sí, també, sí. També, sí, sí.
I el Barça-Palma. Jo crec que eren els, no, bastant fixes, eh?
Sempre hi anava molt, sí.
per no parlar dels partits del Barça a Holanda, no? Quan, ja, quan hi havia Cruyff d'entrenador.
I el Gamper amb semifinal final.
Sí, sí, sí.
Gairebé 37 minuts, compte la pèrdua d'Abrahim una altra vegada, es deixa la pilota enrere i ara Lucas Boyer, ell contra el món, de moment contra Rüdiger, per si de cas alaba l'ajuda. Vinga, Boyer, que pots fer un dels gols de la teva vida. No, però Rüdiger està molt fi últimament, eh? Sí. L'altre dia va poder amb Barabskelia cada vegada. Cada vegada que el georgià el desafiava, Rüdiger estava allà i quan podia marxar a Carvajal, Rüdiger sempre estava per l'ajuda. Molt bé l'Alemanya els últims dies.
La sensació és que va molt sobrat Rüdiger, eh? O sigui, en aquestes accions de córrer cap enrere, o sigui, té un físic que és brutal. Recorre metres amb una... No? Fa l'efecte que recorre metres amb una facilitat increïble. I realment, Rüdiger és un d'aquells jugadors que jo, veient-lo en directe i de prop, o sigui, t'impacta pel seu físic, o sigui, és increïble, realment. I un jugador que jo crec que el tens davant, l'encares i deu intimidar, eh? Dius, jo, com em vaig d'aquest tio, no?
I a més és un central que pot jugar molts metres de la porteria, clar, sí, que corregeix molt bé, que més enllà d'aquesta velocitat i exuberància física també domina, no?, aquest tipus de situacions. I ara amb targeta groga ha de ser més conservador i crec que el fa ser més prudent.
Falta contundent de Sergio Ruiz sobre Fede Valverde, veu targeta groga al migcampista del Granada. Ha volat Valverde. Falta lateral que picarà cross, probablement buscant una rematada de Joselu, de Rüdiger o de Bellingham. S'havien picat prèviament Lucas Boyer i Carvajal. Boyer li havia fet una falta i Carvajal se l'ha tret al damunt quan Lucas Boyer s'estava disculpant amb el lateral a terra. I amb aquesta falta de cross, autor de l'assistència al gol d'Abrahim. Formen gairebé en línia els futbolistes del Granada. La centrada és massa passada, deixa sortir André Ferreira. Ha estat bé aquí el porter del Granada. Es manté l'1-0, 38 i mig de la primera part. El Madrid que conservaria ara mateix el lideratge. Empatat amb el Girona, 38 punts.
Per cert, Sergio Ruiz, el migcampista del Granada, va ser el primer fitxatge de la història del Charlotte, que és un equip de la MLS que es va fundar, diria, el 2020. Uh-huh. I el primer fitxatge que va fer va ser Sergio Ruiz, que jugava a Les Palmes a segona divisió. Uh-huh. I va ser curiós que fos el primer fitxatge de la història d'un club. Estem parlant del segle XXI, vull dir, no té ni 5 anys de vida, però vaja, ja sabem també com funciona el futbol als Estats Units. Finalment ha tornat al futbol espanyol, no li va anar bé aquesta experiència. Un bon jugador, eh? Ara consolidat a la primera divisió amb el Granada.
Com tenim el partit del Manresa a Màlaga, Albert?
Ens ha obert una escletxa de 9 punts, Unicaja, àrea triple del Manresa que no hi va, el rebot però sembla que el pot pescar el Manresa, serà bola pel conjunt del Bages. Unicaja 58, Baxi Manresa 49, més 9 pels andalusos. Queden 5 minuts i mig per arribar al final del tercer quart.
D'aquí una estona juga el Cabilaseu a la Lliga Femenina, 8:15 a casa contra el Benvibre, la resta de catalans en aquesta Lliga Femenina demà. Pel que fa als catalans de l'ACB, a 8:15, allà hi serem, a Fontejau, al bàsquet Girona-Morabanc Andorra. Demà ja ens queda el partit del Barça a les 5 contra el Granada al Palau i el de la Penya, 7:15 contra el Baskonia al Palau Olímpic de Badalona. Allà hi serem, tant al Palau com a Badalona, a veure l'arbre de Nadal gegant, oh, allà, just davant del pavelló. Dani Aguilar està meravellat, sí. I demà allà ha demanat, dir, com vols anar al Palau o a Badalona? Diu, no, diu, a Badalona, que si veig l'arbre del viol, doncs cap a Badalona. Qué falta gran. Gent demà, amb Dani Aguilar i Jordi Colomer.
Tenim dues segones, abans el Saragossa, Saragossa 1, Leganés 0, punt d'arribar al descans, per tant, per el líder, ha perdut el segon classificat l'Sporting. Mal menor, la derrota de l'Espanyol de moment ahir a Oviedo.
Sí, la segona divisió sempre té aquestes coses, aquestes dinàmiques. L'Espanyol que venia de dos partits molt bons a casa, després va a domicili i fa un dels pitjors de la temporada. Jo crec que fins a final de curs, les últimes jornades no es decidirà tot com ja és habitual.
Has posat arbre de Nadal ja, a veure, tu a casa o no?
No, la veritat és que no. No sé si...
Per la cara no acostuma a posar molts, eh?
No. La veritat és que a casa, des que em vaig independitzar, jo poc arbre, diria. Cosa més familiar. Segurament quan vagi a casa padres, me'l trobaré posat, però jo a casa meva, arbre Nadal, poc.
Ostres. Posa una llum o una cosa que faci Nadal. Un mitjó allà penjat.
Un mitjó, eh? Però,
no, un mitjó qualsevol, no? No, un mitjó que et treguis, ja n'hi deu haver de penjats per allà a casa, si no, vull dir, un d'aquests així gros perquè deixin alguna cosa.
No posem arbre, però som nets a casa, eh? Cal aclarir això, eh?
Bé.
A Palamós, segona part en marxa del Cornellà, Rayo Majadahonda, David.
Sí, ara mateix estem entrant al minut 57 amb l'1-0 al marcador, un Cornellà que mateix està patint, perquè el Rayo Majadahonda ja ha tingut dues ocasions molt bones de marcar gol, però les dues ocasions han acabat marxant fregant el pal. Així que ara mateix aquest resultat d'1-0 es manté.
Per cert, ara amb en David miràvem el tema del Santiago Bernabéu, del trofeu.
Ui, que bona de Brahim cap a Bellingham, Bellingham amb l'esquerra fora! Que estrany! Que estrany que falli Bellingham, no és si toca el porter, perquè ha xutat creuat, era una situació molt semblant a la del gol de l'altre dia contra el Nàpols. Bellingham, cobreix Brahim d'Esperó. La passada d'Esperó d'Brahim, i crec que treu el porter, perquè ara ho veurem des de darrere, en la repetició. D'Esperó i de Sotana.
Increïble.
D'Esperó amb Sotana, increïble. No el pot aturar ni empanar el Sergio Ruiz.
No, fora, eh?
Va doncs, fora directe, jo crec.
Fora directe, sí. És que està al camp malament,
La passada és boníssim.
Sí. És que és molt bo, Brahim, realment.
No toca, no.
Li surt mossegada. Sí.
Doncs això que no s'ha fet per les obres de l'estadi, efectivament, i que Florentino el vol reprendre amb un quadrangular.
Home, onda.
Un quadrangular, no sé si troba dates, un quadrangular.
Sí. Com la Superliga i... No importa.
Que li diguin a Ancelotti, que li diguin a Ancelotti que sempre es queixa gana. Mira, posaran un partit més, Carleto, el Bernabéu tindrà semifinals i final. Però que això que vol que sigui allò, equips de renom,
Sí, no portava pomes,
No. Ni el Victoria Pilsen.
El torneo de Navidad del Madrid de bàsquet, home, que allà sí que venien grans equips i seleccions.
Sí. El bo era, però, el Winston All-Stars.
Winston,
Sí. Winston All-Stars.
De quan es podia posar tabac i alcohol alegrement, de patrocinadors de coses.
Era un combinat de jugadors americans.
Lolo Sainz. Sempre anava amb una americana, amb Winston, aquí a la de publicitat al lloc del mocador, com si diguéssim.
Ben elegant que anava,
I no per Bogarde, precisament,
No. 43.5, 1-0. Ritme i to baix en el partit del Bernabéu, però el Madrid que es va apropant i que qualsevol d'aquestes pot fer-li el segon a un Granada intens, que està competint com pot el partit, però que evidentment l'escenari i el rival se li comencen a fer grans. I Bellingham, que vol el seu golet, i Joselu, que està erràtic, també vol marcar, i Rodrigo també. Evidentment és que el rival té molta categoria. Minut 44, jo crec que el Madrid ara voldrà fer el segon abans del descans, per deixar-ho enllestit. Bellingham, d'Esperó, no em trec del cap l'assistència d'Ebrahim, A Bellingham és que
Un escàndol.
Molta qualitat.
Sí, a més és un jugador que, tot i jugar o començar fora, apareix sempre per dins, li agrada estar en contacte amb la pilota, és molt bon espai reduïts, i després té aquest punt de màgia que tenen els bons jugadors per fer aquest tipus d'assistències.
Rodrigo, Brahim, que era sol, Brahim deixa enrere cap a Bellingham, era molt bona la de Brahim, la passada enrere cap a Bellingham, que cau a terra, i veurem si hi ha contacte o no, els gestos de dolor són ostensibles. Semblava, de Bellingham.
Contacte n'hi ha.
Què ve Brahim aquí, la deixa enrere per Bellingham, i la cama... Toca pilota, Ignasi Miquel.
Amb la dreta toca pilota.
Sí, toca pilota.
Després pot ser que se l'emporti, però...
No veieu trepitjada, No, pregunto.
Amb la dreta?
A veure...
És Sánchez, Ricard Sánchez?
No, toca la pilota...
No, jo deia bé, Ignasi Miquel, sí.
Sí.
Toca pilota primer i després s'emporta Bellingham.
És que després, amb l'altra cama, li fa un bon viatge,
Jo no el xiularia.
Ja ha desviat la pilota, no?
Clar, aquí Mollol té més, si el xiula d'entrada l'àrbitre, potser el VAR no el rectifica.
Ell toca primer la pilota i després sí que hi ha contacte, però toca primer la pilota.
No, i ara hem vist la repetició, o sigui, crec que recull més la cama esquerra del que semblava al principi,
Ui, Bellingham, que té una groga,
Sí. No xiula el penal, deixa continuar, i veurem el descompte.
Encara no té expulsions a la Lliga Espanyola. No sé si en té alguna... Ara ho mirarem, a la seva carrera, Bellingham. Perquè és un tio que se'l veu bastant educat dins del camp a l'hora de jugar, i bastant noble.
Sí, avui és el primer dia, que està així protestant molt.
5 minuts d'afegit.
Amb la lesió del porter, que ja sabíem que seria substituït, doncs és lògic.
La premonició,
Qui lo sabes.
Una expulsió per doble groga la temporada 2021 a la Bundesliga amb el Dortmund. No és un jugador que tendeixi a la vermella.
Mendy surt al tall, Ignasi Miquel vol sortir a Granada des del darrere, aviam. Lucas Boyer, que està fent de tot, al davanter centre del Granada. Recupera Fede Valverde a l'interior del cercle central, en camp ofensiu. Juga a la dreta cap a un omnipresent i un fantàstic Brahim en el partit. Molt poques errades i molts grans detalls de qualitat d'Brahim en jugades decisives, en jugades de gol. El gol i assistències. Sembla que s'encarava aquí Brahim amb Gumbau. Juga cross, canvi de joc, passada perfecta cap a Carvajal a la dreta. Buscava jugar profund cap a Joselu, que li torna la pilota a Carvajal, i aquest juga enrere amb Rüdiger.
I Ancelotti se li ha de reconèixer, és a dir, no és un gran innovador tàctic, no és un entrenador, per exemple, de perfil Guardiola en aquest sentit, no? De que constantment busca innovar, que veus estructures diferents, propostes diferents, però crec que sí que té aquesta habilitat per detectar el talent i saber-lo potenciar. Està passant aquest any amb Bellingham, no? Tinc aquest jugador, l'analitzo, té aquestes comptes.
Aviam, Valverde, Joselu, de primera, intentat empalar amb l'esquerra, se li ha marxat la pilota a la dreta de la porteria d'André Ferreira, una bona jugada del Madrid, a 2.5 perquè s'acabi la primera part.
Això, potenciar les virtuts dels teus millors jugadors, aquest any està passant amb Bellingham i això sí que se li ha de reconèixer i ho ha fet durant tota la seva carrera, eh? No serà recordat pels plantejaments probablement, però sí per saber detectar i aquesta gestió que ha fet en la majoria de vestidors on ha estat, que també és molt important per aconseguir èxits.
Sí, aquí la figura del seu fill, que no sé fins a quin punt influeix o no, però jo crec que Davide la sensació, perquè és molt, molt actiu a la banqueta i sempre li està dient coses, és que és molt malalt. I que aquí potser on no arriba un, en aquest tram final com a mínim l'està complementant l'altre.
Sí, no, i el grup d'analistes que deuen tenir, tot el cos tècnic que deu ser gegant, amb molt talent, però bé, al final el jugador a qui s'escolta i a qui li fa cas sí. és a...
Però per exemple, en això del Romba, de Bellingham...
Sí.
No sé, vull dir, parlem de fora, però la sensació és que...
Ataca Brian Zaragoza, Últim instant de la primera per Brian, vinga Brian, que és la teva! Busca marxar entre Carvajal, ha vingut a l'ajuda Cross. Era la de Brian, Era la jugada de Brian. Perquè avui la vida de Brian està sent complicada al Bernabéu.
Zaragoza que torna de sanció, no havia estat a l'última jornada i que avui doncs està criat a ser una de les majors amenaces del Granada, tot i que està tenint poques oportunitats pel guió de partit que evidentment està sent molt, molt favorable al Madrid.
Encara que és un jugador de velocitat i d'espai, clar, és que si l'espai és tan enorme entre, diguem, el posicionament dels jugadors i la porteria contrària, també ho té complicat. Necessita estar una miqueta més a prop, una miqueta.
Sí, sí.
Tenim la Lazio jugant a Itàlia, la Sèrie A.
Sí, i guanyant per 1-0 al Cagliari, que a més està jugant en 10 gomes. Som al 10 de la segona part i el gol l'ha marcat un bon amic, un vell conegut. Pedro.
Home, no falla. Ell va fent feina. I a segona descansa la Romareda.
Amb la victòria que comentàvem ja a local, Saragossa 1, Leganés 0.
Baxi Manresa, diferències superiors als 10 punts ara mateix.
Sí, no és el millor quart del Manresa, perquè ha arribat a perdre de 15, ara un triple ha situat els del Bages a 12, 67-55, el parcial del quart és de 18-9, ara ja anota Pierre Oriola, cistella de 2, per tant, se situa a 10, Unicaja 67, Baxi Manresa 57, parcial de 10-0, ja ens agradaria que fos de 10-0, de 5-0 pel conjunt, avui visitant, pel conjunt català, que vaja, a 2 minuts pel final del tercer quart, dona una mica d'esperances.
Tenim descans i emprenyada el Bernabéu, Dami.
Sí, emprenyada perquè ha xutat Joselu, la pilota ha sortit a corna i en aquell moment es complien els 5 minuts d'afegit. González Fuertes no ha deixat llançar el corna i els jugadors del Madrid han començat a protestar perquè entenien que es podia llançar el corna i se li llegia perfectament els llavis a González Fuertes, que els ha dit estamos fuera, no quedava temps, el llenguatge, en aquest cas.
I s'ha assenyalat el rellotge, de fet.
Exacte, sí, estamos fuera, doncs fins aquí la primera part, 1-0, sobreviu al Granada, però la sensació és que el Madrid, en el moment que vulgui, doncs pot enllestir el partit.
Mantindria el lideratge el Madrid amb aquesta victòria, amb 38 punts, empatat amb el Girona, amb millor galaveratge general per l'equip de Carlo Ancelotti, li trauria 7 punts a l'Atlètic de Madrid i al Barça, a l'espera del Barça Atlètic de Madrid, de demà a les 9 a Montjuïc. En vol, el Barça ha acabat guanyant de 6 el seu partit contra el Cangas, Barça 38, Cangas 32. Ens actualitzem amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
Per on comencem?
Per la reunió entre el PSOE i Junts a Ginebra, a Suïssa, perquè hi ha novetats. Els dos han fet un comunicat després de la trobada d'avui i la novetat és que els dos partits han escollit el diplomàtic del Salvador, Francisco Galindo, com a verificador. Serà present a les reunions entre els dos partits, que es faran cada mes. De fet, ja ha participat a la trobada d'avui, la primera des de l'acord que es va assolir per la investidura de Pedro Sánchez. Segons les dues formacions, la reunió s'ha fet en un ambient cordial. Ara bé, per ara no han transcendit de què han parlat. Pel que fa al conflicte entre Israel i Palestina, una cinquantena de camions amb ajuda humanitària, amb aliments, medicaments i aigua, i també amb combustible, han pogut entrar avui a la Franja de Gaza a través de Rafah. El pas havia quedat paralitzat 24 hores pel retorn dels combats entre Israel i Hamas. I en plana cultural, Rafael actua avui a les 8 del vespre al Palau Sant Jordi. Ho fa dins la gira per presentar el seu últim disc, Victòria, amb 80 anys després de 60 anys de carrera. S'espera que el cantant de Linares interpreti grans èxits, com per exemple Diga lo que digan, Escándalo o Mi gran noche. Anem cap allà, Albert Buscarons.
Bona tarda. Per fi ha arribat un moment molt esperat pels seguidors del cantant, que l'any passat va haver de cancel·lar la seva única cita prevista amb tots els seus fans catalans al festival Sons del Món de Roses per prescripció mèdica. Ara sí, tot és a punt. D'aquí aproximadament 3 quarts d'hora, els llums del Palau Sant Jordi s'apagaran per escoltar de nou les reinterpretacions dels grans clàssics de l'artista i, evidentment, també les cançons del seu nou àlbum publicat ara fa cosa d'un any. Es diu Victòria, una col·lecció de cançons compostes per Pablo López.
Gràcies, Albert. Doncs, Xavi, de moment, això és tot.
Gràcies. Fins ara.
Fins ara.
4:02, una pausa i de tornada anem cap a Riga per saludar i felicitar un dels jugadors del Barça de futbol sala que s'ha classificat per la Final Four de la Champions d'aquest esport.
RAC 1. RAC 1. Joao Félix versus Griezmann. The Final Fight. Aquest diumenge a partir de les 8 a RAC 1.
You win. Perfect.
Fot-li pou amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. Aquest és el so que fas quan vas a comprar el pa. I aquest és el so que fas quan tornes amb un Skoda i t'has oblidat completament del pa. És impossible resistir-se als Skoda Days. Preus increïbles en tota la gamma només fins al 30 de novembre. Informa-te'n a Maspre Gauto i emporta't el teu cotxe a Granollers i Manresa.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Tienes una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. En aquest episodi, les inundacions de Gramunt de l'any 2015.
El dia 3 de novembre del 2015 es va desbordar el riu Sió a Gramunt. L'aigua va inundar el soterrani d'una residència on 9 persones van quedar atrapades.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, El Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
RAC 1.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
RAC 1. RAC 1. Els que us lleveu cada dia amb el món a RAC 1.
Ah, que faràs tard, peu a terra.
Els que us poseu la competència i el vostè primer d'amagat a la feina.
Digues que sí, que les guapis no treballem.
Ei, t'aviso si ve el jefe.
Els que dineu amb el RAC 1 migdia.
A taula, que avui toca verdura.
De postres, que vols? Iogurt, fruita?
Els que torneu a casa amb el versió RAC 1.
Ui, aquest carrer aquesta hora està impossible. Vols dir que no hauríem de tirar per allà baix?
Home, no, no li fotis res. Tu tira per aquí, que ja m'ho conec, això, que aquí tinc un pis
ells aquí darrere.
Els que feu el sopar amb el nou C i us fiqueu al llit amb el Tu diràs.
Què? Com ha anat el dia?
No posaries l'adredor, ja?
Els que feu dissabte amb la primera pedra i el dia lliure.
Fem el ronso 10 minuts més, no?
Ja sóc aquí a portar xurros.
Els que passeu els caps de setmana amb els superesports i el futbol.
Estem bé aquí al sofà.
Què? Vols una cerveseta?
Gràcies a tots per fer-nos líders una vegada més.
RAC1 continua amb el lideratge de les ràdios del país amb 947.000 oients diaris.
Moltes gràcies.
RAC1.
Tots som u. Superesports amb Xavi Puig.
Dos quarts de vuit del vespre, el descans del partit del Real Madrid guanyant 1-0 contra el Granada, el Santiago Bernabéu, que permetria l'equip de Carlo Ancelotti continuar com a líder de primera divisió. Qui s'ha classificat avui per la final 4 de la Champions de futbol sala és el Barça, amb la victòria 3-2 contra el Riga a l'última jornada d'aquesta ronda elit que s'ha disputat precisament a Riga. Avui, per tant, contra els anfitrions, necessitava guanyar i el Barça ha guanyat. Ens escolta des de Riga encara en Didac Plana, un dels porters del Barça. Hola, Didac, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona.
Gràcies.
Un xec fet a un dels objectius de la temporada, ser la final a 4, ara, amb una mica de patiment, eh?
Sí, la veritat és que sí, que ha tocat patir fins al final. Ja sabíem que seria així, perquè ja sabíem que era un grup complicat, i, bueno, una mica les circumstàncies també amb les que hem arribat, no? Molt justos físicament i amb pocs efectius més aviat, però el que compta és que ho hem tret i de nou tornarem a ser una final a 4 a Europa, que és l'objectiu principal de cada temporada, i amb tranquil·litat ara afrontarem tot el que ens ve per davant, però amb els deures fets en aquest aspecte.
La pressió que ara per si tenia, o a més amb el record de l'any passat, de quedar fora d'aquesta final a 4, clar, diríem que s'agreus el primer dia amb l'empat contra els italians, en el primer dia de competició, Dida.
Sí, al final la necessitat, no, de passar, d'aconseguir la classificació per la Final Four, nosaltres la tenim i el 90% dels equips no, i això és una pressió extra, i com bé dius, doncs, el primer partit, el fet que se'ns escapessin els tres primers punts a falta de 9 segons, doncs encara et complica més les coses, no? Tot i que si haguéssim guanyat, avui haguéssim estat també obligats a guanyar, potser amb l'empat a favor, que no ha sigut així, però la dificultat, doncs, en qualsevol dels casos era màxima. Jo crec que l'equip ha fet un esforç brutal, segurament des de fora potser no s'aprecia o es pensa que la superioritat és molt gran, però realment quan estàs aquí no és així, i més a més amb tots els condicionants que hi ha en aquesta competició, no? que sempre comentem, amb el tema dels arbitratges, de les pilotes de traca, no? I les pistes lentes i totes aquestes coses que fan que els equips que portem el pes del joc i que volem atacar i que volem dominar, doncs ens veiem perjudicats. Però, bueno, contents amb la feina feta i sobretot, doncs, amb tranquil·litat, no?, ara mateix.
Anem a pensar. Del tema arbitratges, vols dir que s'ha notat avui que l'anfitrió era el Riga?
No, amb el tema arbitratges vull dir que al final venen a pitar àrbits que no sé si venen de futbol o venen de lligues que juguen a un altre esport, no? No es pot jugar... Massa llenya, massa contacte, masses empentes, és molt difícil desbordar. Si a tot això li sumes que cada l'equip local juga sempre amb la pilota que vol, doncs fa que encara sigui més complicat, perquè pots trobar-te una pilota que pesi 3 quilos o una pilota Nivea de platja, i com comprendràs, doncs això encara fa més difícil el dominar, el desbordar, el percutir, no?, en els partits. Un equip ofensiu com nosaltres se'ns complica molt més.
La pilota era Nivea o era de 3 quilos la que us ha tocat en aquesta ronda elit, Didac?
La pilota era de 3 quilos. De fet, si veus, no hi ha hagut cap gol de xut potent, que cada setmana nosaltres a la Lliga Espanyola en marquem moltíssims, i és perquè la pilota no sortia, en carrera pues, es quedava enganxada, passes llargs per baix entre la pista i el que passava la pilota no corria, i això no li pots donar la verticalitat que té aquest esport, no li pots donar velocitat, no li pots donar superioritat al company amb un simple passe a l'espai, perquè es torna un joc lent, posicional, tothom a puesto, i això fa que els partits siguin més tancats. I tot això li sumes al contacte que permeten els àrbits, sí. Pràcticament és impossible generar superioritat.
I la pista, la instal·lació on l'heu jugat, era segura, Didac? Perquè nosaltres vèiem la paret molt a prop de la porteria, aquestes sortides d'emergència amb aquestes barres que tenen, que està prema fort avall perquè s'obrin, no gaire lluny de la línia de fons. Vosaltres us sentíeu segurs a la pista on heu jugat?
Bueno, sí, en aquest aspecte no he vist que hi hagués cap tipus de perill, perquè la pista, bueno, hi havia prou amplitud, però és que igual pot ser aquesta pista amb aquest pavelló, que dintre el que cap estava prou bé, que pot jugar amb una nau industrial amb una pista d'entrenament com aquell aquí, no? I jo penso que això és algo que s'ha de treballar per millorar-ho. Crec que hem de donar-li veu, hem de queixar-nos, hem de donar-li la importància que té, perquè no pot ser que cada seu jugui amb una superfície diferent, amb la pilota que vulgui cadascú, i estem parlant d'una Champions, i això no pot ser. La veritat és que és una vergonya. És una vergonya.
Avui, quan estàvem fent el partit, dèiem que era el partit més important de la temporada i que segurament fins al mes de maig no tornaríeu a jugar un partit tan important com el d'avui. Això fa que us traieu una mica un pes de sobre, ho dic perquè la temporada ja serà molt diferent respecte a l'any passat, on, clar, vau tornar amb aquesta gran decepció, gairebé les primeres setmanes, mesos, vau arrossegar aquesta derrota a la ronda Elite. Has notat el vestidor alliberat de dir, ostres, per fi ens hem tret aquesta motxilla que portàvem des de fa un any?
Sí, perquè l'any passat, doncs, vius l'altra cara de la moneda, et suposa una frustració que dura mesos, pràcticament, perquè quan hi penses, doncs, sents que has fracassat, no? I això és algo que els esportistes d'elit doncs hem de conviure amb això, però al final t'acaba afectant en el seu dia a dia. Tot i així, l'any passat vam ensopegar a la Champions, però vam ser capaços de guanyar altres títols, però com sempre diem, el club el que vol és ser a la Final Four, tenir aquesta presència a Europa sempre, i és l'objectiu principal, no? Jo crec que el fet de ser-hi de nou ens allibera, sobretot mentalment, ens permet tenir en ment que quan juguem aquesta Final Four, doncs estarem a dos partits de ser campions d'Europa, que això ho maquilla tot el que passi a la resta de competicions ho pot maquillar perfectament el ser campions d'Europa, i jo crec que en una temporada amb moltes dificultats, no? Sobretot per les lesions i les baixes importants que tenim, i amb aquest calendari tan comprimit, amb el que li sumes les competicions de classificació mundial amb tants internacionals, no? Jo crec que l'equip ha arribat molt justet, amb molt poca gasolina al dipòsit, i el que hem fet té molt de mèrit. A lo millor des de fora no s'aprecia, però des de dins t'asseguro que feia temps que no patíem tant com hem patit aquesta setmana aquí, i en aquest sentit, doncs, orgullosos.
Ara t'anava a dir que potser algun dia la infermeria estarà buida, no, Dida? Que també tocaria, també estaria bé.
Estaria bé perquè penso que l'equip s'ho mereix, no? També que puguem ser-hi tots, que puguem competir tots amb totes les nostres armes, amb tota la nostra amplitud de plantilla, i estic convençut de que quan arribin aquests moments importants, no?, de cara al tram final de temporada, espero que puguem ser-hi tots o el màxim de jugadors possibles, i segur que si és així tindrem més opcions.
En aquest sentit, heu pogut parlar amb els que s'han quedat a Barcelona, bàsicament penso en Lozano i Ferrao, que són els que poden recuperar-se de cara a la Final Four, que ho hauran passat bastant malament, tant el primer dia, el segon vau controlar-ho bastant contra els francesos, i avui, amb aquests últims minuts amb incertesa, ho hauran passat malament.
Sí, des de fora es pateix més, no? Ells estan amb nosaltres en la distància, ens transmeten el seu recolzament sempre i el seu escalf, però segur que avui també ho han patit, no?, des de fora, i bueno, esperem que, pues això, que es puguin recuperar bé, que puguin tornar l'equip a gaudir de l'esport, no?, que al final ells han viscut aquesta part, no?, de l'esport d'elit, que és el d'estar lesionat tant de temps i estar fora, i bueno, també s'ho mereixen. També per ells va la victòria d'avui.
I l'última, Didac, com hem de fer per parlar amb els de l'handbol, el bàsquet, l'hoquei patins, perquè buidin el Palau del 2 al 5 de maig i el Barça pugui acollir la Final Four?
Uf, seria algo increïble, no? Seria algo increïble perquè la que vam jugar a pandèmia, no? No sé si va ser 2019 o 2020, ara no ho recordo bé. Va ser a porta tancada i jugar una Final Four a casa amb la nostra gent, sense haver de viatjar, a més, seria algo brutal. No sé realment quines opcions hi han, si hi han opcions reals, però estic segur que si n'hi ha, el club ho intentarà, i si no, doncs anirem allà on toqui i tindrem la mateixa feina.
T'ha unit a Riga, el Didac?
Sí, avui fem nit, ara superem, celebrarem, perquè s'ha de celebrar, és algo que és important també, perquè, com et dic, els que estem aquí som els que sabem el que ha costat, i quan s'aconsegueix alguna cosa així s'ha de posar en valor també i s'ha de celebrar, i demà ja tornarem i ja suposo que tindrem alguns dies de descans fins que tornem els entrenaments per afrontar el partit de dissabte, si no recordo malament, contra Córdoba.
A veure si s'estira. L'entrenador alguns dies de descans després de la tornada a Riga. Hauràs de negociar una mica, potser Didac també, no? Un dels pesos importants del vestidor, potser hauràs d'estirar aquí algun dia extra de festa amb el míster.
A veure. Ja intentarem apretar-lo ara quan s'hagi pres un parell de cervesa.
Ara, exacte, anava a dir, espera una mica més entrada a la nit, que potser li acabes traient algun dia extra.
A veure, ho intentarem.
Didac, enhorabona i moltes gràcies per atendre'ns.
Vale, gràcies a vosaltres.
Didac Plana, els micròfons del Superesports a RAC1 des de Riga, després de la classificació del Barça de futbol sala per la final a 4 del 2 al 5 de maig, amb seu encara per determinar. De moment, amb quin rival segur, Albert?
Doncs el Benfica segur. Ara s'està jugant un altre dels bitllets, que és el Palma, que juga a casa contra el Hit d'Ucraïna, que en té prou en guanyar, empatar o perdre d'un gol. Si perd dos gols, quedaria eliminat. I està perdent d'un gol. A punt d'arribar al descans, Hit 1, Palma 0. Si perdés de dos gols, seria una sorpresa molt gran. Seria la gran sorpresa, evidentment, quedaria eliminat. I demà es disputa l'últim bitllet. Els dos líders del grup D, l'Anderlecht i l'Sporting de Portugal, els dos han guanyat els dos partits, per tant, se la juguen demà, o belgues o portuguesos, seran a la Final Four d'inicis del mes de maig.
Segona part en marxa al Bernabéu, d'aquest Real Madrid 1, Granada 0, Damià, un canvi al Madrid.
Sí, hi ha hagut un canvi que s'ha fet al descans, ha entrat Lucas Vázquez per Carvajal al lateral dret. De moment no ha transcendit que Carvajal tingui algun problema físic, però és evident que tampoc es deu tractar d'una qüestió tàctica, per tant haurem d'estar pendents, Xavi, de si Dani Carvajal té algun tipus de fatiga, de cansament o de problema físic. És evident que degut a les baixes, avui en són 7, però són moltes absències, i el Madrid està havent de sobreviure com pot els últims dies. Doncs els que estan jugant estan havent de jugar tot, i és per això doncs que Carvajal porta molta acumulació de minuts. La bona notícia per...
Té setmana neta el Madrid.
Això anava dit, que té setmana neta, i fins i sabta que ve camp del Betis, que el Madrid no haurà de jugar.
Sí, un Madrid que està gestionant molt bé el partit, eh? Evidentment hi ha una diferència important respecte al Granada, i hem parlat poc de coses a la primera part, jo crec perquè ja hem normalitzat, no?, que és un dels millors jugadors que hi ha al planeta i un dels millors migcentres, per no dir el millor del Real Madrid. Sempre es deixa o s'ubica en aquest sector esquerre, i a partir d'allà, d'aquesta recepció que fa, comença a activar tots els jugadors que té per davant. Avui amb Brahim, amb Bellingham, amb Rodrigo, que van jugant per dins, que venen a rebre, que trenquen a l'espai, però sempre activats per Toni Kroos, que porta anys fent la mateixa jugada i la mateixa funció, i tots aquests anys de la mateixa manera.
Li recordo a Guardiola d'un dia de Kroos que sobretot li agradava que ell sempre tenia ganes de jugar a futbol, sempre estava predisposat, fos l'estona que fos, però que era un jugador que li encantava el futbol i jugar-lo, i que això es notava en el dia a dia i en qualsevol partit, fos el que fos, ell sempre estava amb ganes de jugar-lo. No, que sembla una tonteria, però no tothom és així. Sí. De fet, la majoria, segurament, malauradament, no són així.
I es va retirar de la selecció, eh? Sí. Ja no juga a la selecció.
Hi ha un nivell altíssim que, fins al punt, ens passen pocs jugadors, que normalitzem que aquesta sigui la seva versió en gairebé tots els partits.
Crec que hi ha el Madrid, Brahim, vèrtex dret de l'àrea, el xut de Brahim, busca la rosca! Ui, el veia, eh? Se li ha escapat a Brahim, que avui és un futbolista que quan agafa la pilota estan passant coses, es desoblava Lucas, però ell ha vist clar que volia acabar la jugada. Ara veient-ho des d'un pla per darrere de la porteria, se li ha escapat entre 3 i 4 metres, se li ha escapat per bastant, però la intenció era bona d'Abrahim, que està sent el millor a Madrid, jo crec, avui en el partit.
S'ha mogut per doble vegada, diríem, el marcador a Palamós en el Cornellà. Rayo Majadahonda, David.
Sí, minut 87 del partit i el Rayo Majadahonda havia aconseguit reduir distàncies, 2-1 guanya el mateix el Cornellà amb gols en el 75 de Quique Ríos, que ha entrat a la segona part per part del Cornellà, i en el 85, tot just fa 2 minuts, ha reduït, com dic, distàncies José Luis Cortés, que també ha entrat a la segona part. Així que ara mateix en el municipal Palamós Costa Brava, 2-1 guanya el Cornellà.
Ho fa fresqueta, ja, Palamós, a aquesta hora, Molló,
Sí, home.
Hora...
A veure. Home, jo crec que els serveis de porteria no arriben al mig del camp, eh?
Som a principis de desembre. No pensis, eh? No? Ahir feia més vent, sí? Per aquí que a la Costa Brava. Sí.
11 graus estem aquí a Palamós.
Aquí, a la distància.
L'hi català que juga en aquest grup avui, s'ha jugat un Sestao River 0, Lugo 1, i tenim en joc també la recta final, un Tarazona 1, Fuenlabrada 0, el grup dels catalans de la primera federació. I a segona federació, ja que hi som, tenim jugant el Terrassa, que dimecres té partit de Copa contra l'Alavés. A les 4 de la tarda, Terrassa 2, Alzira 2. Ara mateix a un minut perquè arribem al 90. Allà hi serà el Daniel López de l'Estadi Olímpic de Terrassa. Oh. Amb l'Albert Bermúdez també.
Home,
la transmissió per RAC1.
Quina dupla.
Dimecres d'aquest Terrassa a la vés. Dimarts.
Jugarà Hagi o no?
A veure si ho fric bé.
I Samu? Què?
Dimarts juga l'Espanyol.
Samu.
Voleu callar? Dimarts juga l'Espanyol.
Ara.
A les 9
contra el Valladolid,
sí. A RAC1 des de mitja hora abans, i dijous juga el Girona a les 9 contra l'Oriola,
correcte,
a RAC1 des de mitja hora abans.
Quina setmana
copera, no em deixo res, no? Amb dos partits de bàsquet pel mig. Dimecres juga el Barça de bàsquet a la pista de la Virtus a 9:15 a RAC1, i divendres
a RAC1
juga l'Espanyol, partit de Lliga, contra el Saragossa,
sí.
I juga el Barça contra el Fenerbahçe al Palau Blaugrana. Tots dos a RAC1.
Bon partit, aquest.
La setmana de pont esportiu a l'antena de RAC1 i de RAC1. I seràs allà al Barça-Fenerbahçe, Naveira, no? Ah, no te'n perds un?
Doncs pràcticament.
O sigui, és el Jack Nicholson del Palau Blaugrana, Naveira.
Però sense estar en primera fila. Sí, ahir me'l vaig perdre, però perquè estàvem... Ho vam explicar, tu diràs. Ahir sí. Era la festa de comiat de Jaume Roures, després de la seva marxa de... Bé, no, de sortir a media pro, que sí. Ja ha explicat que no va ser marxa per la seva decisió. I res, doncs estàvem allà copiats, doncs, tots els treballadors de Mediapro.
I a més vas venir amb un complement, no?, de la,
sí.
De la festa.
Sí, perquè donaven una xapeta amb la seva cara.
Sí?
Oh, sí, en sèrio.
I amb alguna inscripció, no?
No, només la... Sí. O sigui, la seva cara, o sigui, dibuixada, no era una foto, sinó
que... Un dibuix, eh?
Sí, un dibuix, sí.
Molt bé.
Però, vaja, la resta de dies, sí. Bé,
no, estic pensant que... té una cara dibuixable. Hi ha gent que té cara més dibuixable que altra. Clar. I jo crec que Jaume Roures té una cara dibuixable.
Sí, molt característica. Sí.
Què passa a Palamós, David?
Doncs que acaba d'empatar el Rayo Majadahonda. Acaba de marcar el segon gol de nou, José Luis Cortés, així que ara mateix empat 2-2 al municipal Palamós Costa Brava.
A les notícies del 2-0 al 2-2, a veure si l'afegit ho pot solucionar. Ataca o... Vaja, ataca. Té la pilota al Granada.
Sí, va, té en camp propi, la remena Gumbau.
Saps a vegades que diem allò de l'equip rival signaria l'1-0 al 89? Jo crec que el Granada el signa al final del partit. L'1-0 ara mateix.
Podria ser.
És possible, sí.
Sí, perquè és un resultat que no deixaria l'equip massa tocat anímicament. Clar. De cara a seguir treballant aquesta setmana.
Sí, sí, no et cremaria gaire. I bé, doncs, el Granada està en una situació similar a la primera part, no? Que pot encadenar aquestes passades d'inici de joc, però després, quan avança i arriba al mig del camp, doncs, el Madrid, amb els jugadors que té, especialment amb Valverde, apretant amb la pressió, doncs, ja a partir d'allà se li fa molta bola, no?, el poder avançar, i de fet el Madrid ha tornat a recuperar i tenia una jugada perillosa per l'esquerra.
S'està apropant el Madrid i, doncs, això fa l'efecte que en qualsevol moment el Madrid pot fer el segon. li falta un killer, li falta un killer a davant. El que passa amb José Lu ho estem veient ara mateix, sembla més dolent del que és. No és, evidentment, no és Ronaldo Nazario, però està en un estat de desconfiança. L'altre dia falla un gol amb el cap a porteria buida perquè comença a pensar, passen moltes coses pel seu cap, i ara José Lu necessita no marcar el gol d'altre dia, sinó entrar en joc, tenir més oportunitats i encertar algunes de les que té, perquè el Madrid ara mateix té un problema important amb el seu davanter titular.
I de fet, la titularitat avui de José Lu respon clarament, jo crec, a una qüestió de... O sigui, òbviament a les baixes, però també a una qüestió de gestió de per part d'Ancelotti. O sigui, al final, sí. Ell és conscient que l'altre dia falla moltes ocasions, que és veritat que acaba marcant-ne una, però que quan marca, José Lu està pensant més en totes les que ha fallat, perquè de fet li demana perdó a l'afició, i no celebra el gol, i jo crec que Ancelotti, doncs, avui dient, bé, tenim aquest rival al davant on, en principi, doncs, l'hem de guanyar, hem de tenir moltes ocasions, tu has de tenir-ne alguna que et serveixi per fer gol, i a partir d'aquí, doncs, recuperar una mica la confiança.
I és dels dies que està passant més desapercebut, tinc la sensació. Sí. Està intervenint poquíssim.
Molt poc. Sí. És cert que jo crec que en partits on el rival es tanca, com és el cas del Granada, clar, ell el que ha de fer és, la seva funció és fixar els jugadors rivals perquè puguin aparèixer espais interiors, i allà avui Brahim, Bellingham, Rodrigo puguin aparèixer. Ara, és curiós que un jugador de la seva experiència, amb la seva trajectòria internacional amb Espanya, tants anys a primera divisió i altres lligues, que pugui passar-ho malament, no? Que pot ser, però ens sorprèn moltes vegades, i això demostra que és molt difícil jugar en aquests equips, per més bo que siguis, per més gols que hagis marcat a la teva carrera, i per més bé que t'hagis que hagis gestionat l'aspecte mental durant tants anys, perquè no és fàcil, i aquí l'exigència que hi ha no te la trobaràs en pràcticament cap altre equip.
Hi va Rodrigo, davant seu Ricard Sánchez, a l'ajuda Sergio Ruiz, ha perdut la pilota a Mendy, ve aquí Ricard Sánchez, però ja l'ha recuperat el Madrid, no li dura res, el Granada, que tenia la pilota en àrea pròpia, se l'han tret al damunt, la té Bellingham, i a construir una altra vegada el Madrid per buscar el segon, un gol que deixaria ja knockout al Granada. De moment, mantenint-se pel resultat, Brahim es desdobla, Lucas Vázquez prefereix jugar dalt per Rodrigo. Rodrigo, que pot xutar, posa una centrada cap a Bellingham, ha tret Ignasi Miquel, la pilota que es passeja, i va a parar a banda esquerra perquè se la quedi Mendy. Davant d'ell, Ricard Sánchez juga amb Kroos, Kroos que aixeca el cap, pot intentar una centrada amb l'esquerra, al final juga en curt cap a Brahim, que veurem si acaba el partit, està fent mèrits per fer-ho, veurem si entra, jo crec, el primer equip, que Nacho i Ceballos, ara mateix a la banqueta. L'altre dia Nico Paz va fer el tercer gol, ho va fer bé, també pot ser un dels que entri. No sé si és avui Theo Zidane, que l'altre dia estava a la convocatòria, avui repeteix Theo Zidane, el tercer de la família. Allà amb aquesta passada, el primer toc de José Lu, José Lu cap a Brahim, Brahim, que vinga, va treure el porter, arriba per darrere Rodrigo, i aquest no perdona. Gol de Rodrigo, el segon, que ho celebra enfilant-se davant de l'afició. Primer Bellingham, ha tret André Ferreira, però a la segona no ha perdonat Rodrigo, canonada i cap al fons de la porteria. Marca Rodrigo, 2-0, i el Madrid que posa fil a l'agulla i pràcticament sentencia el partit.
Ara, mira, veiem que José Lu no havia aparegut, doncs el toc que fa per habilitar la primera rematada és bo. I és Rodrigo, que està en ratxa, fa el seu sisè gol ja a la Lliga.
I és una jugada on, de nou, doncs, el joc comença per Toni Kroos. De fet, hi ha aquesta acció que deies, Xavi, de José Lu, i el que arriba és Brahim, que ataca molt bé l'espai. La primera ocasió la té Bellingham, i després Rodrigo, de la gran aturada que fa André Ferreira, doncs marca el gol, i ve, doncs, el Madrid amb 2-0 al minut 57, doncs hauria de viure molt tranquil pel que fa als següents minuts, i fins i tot, doncs, jo crec que ja començar a marcar més gols, no? I a que caiguin davant un rival que està tenint molt poques opcions.
Brahim no li guanya massa fàcil a Ignasi Miquel?
Per mi sí. Oi? Hi ha una diferència d'envergadura que després no s'acaba plasmant en aquest duel entre Brahim i Ignasi Miquel. M'ha estranyat, la veritat.
Rodrigo, en els últims 5 partits del Madrid amb Champions i Lliga, 7 gols.
Sí, està on fire. Aprofitant l'absència de Vinícius.
I 4 gols consecutius, no? Perquè li va fer 2 al Cádiz, 1 al
Cádiz,
Napoli.
Al Nàpols, i ara avui. Els últims 5 partits ha marcat del Madrid, Rodrigo.
Sí, a més, un jugador que té una energia diferent, no? També és molt dinàmic, no? A vegades quan veiem aquest Madrid tan passiu, que bé, que és curiós perquè cada temporada doncs, hi ha partits que dius, ostres, com poden jugar tan malament amb els jugadors que hi ha al terreny de joc. En canvi, Rodrigo, la sensació també perquè és jove, i perquè sap on està i que ha de demostrar, però gairebé sempre juga de la mateixa manera. Es podrà equivocar, podrà estar menys encertat, però és un jugador molt, molt dinàmic, vertical, profund, i que després una quota golejadora, que això al final és el que marcarà on estarà durant tots aquests anys.
S'acaba el partit del Baxi Manresa.
Sí, en derrota, Unicaja 91, Baxi Manresa 77. Al final, el tercer quart ha estat decisiu per entendre la victòria local de l'Unicaja, que continuarà segona a la classificació, i el Manresa, esperant la resta de resultats, el més probable és que caigui dels 8 primers classificats de la zona Copa. Ara, però, li venen dos partits a casa. Ve de jugar contra el Baskonia i l'Unicaja fora, pistes complicades, i ara a casa rebrà el Girona i el Tenerife. Aquests dos partits acabaran de definir també si tindrà opcions o no d'entrar a Copa a final de la primera volta.
9-3 per l'Unicaja, que veu a més, mira, acaba ara el partit de l'UCAM Múrcia amb derrota dels murcians de l'equip de Cito Alonso a la pista del Saragossa, 82-76. Per tant, ara amb 9-3 Unicaja el podria igualar el Barça i el València en aquesta segona posició de la classificació per darrere del Real Madrid. I tenim final a Palamós, al partit del Cornellà.
Sí, acabat amb aquest 2-2 al marcador final. El Cornellà, que ara així acumula 18 punts, es posa 12 a la classificació, i el Real Majadahonda, que es col·loca 17è amb 12 punts, així que es manté en aquesta zona d'ascens.
A segona divisió tenim la segona part en marxa ja, la Romareda, Molló.
Sí, a 21 de la segona part continua guanyant l'equip local, Saragossa 1, Leganés 0.
I marca, continua valent el gol de Pedrito per la Lazio.
L'han substituït, però continua valent el seu gol. Lazio un Cagliari 0, Cagliari amb 10, som al 92 i anem fins al 94. Per tant, està atacant el Cagliari, però en principi ho té bastant de cara a la Lazio per sumar una nova victòria.
S'acaba també el partit del Terrassa, la segona federació, empat Terrassa 2, el Zira 2, abans d'afrontar l'eliminatòria de Copa del Rei.
Que diria que el Terrassa no guanya des del partit contra l'Albacete a la Copa. I mira que van fer un partidàs, vaja, no.
Es tornava ballat.
No, increïble, de veritat. Haguéssim pogut quedar 5-0 i no hauria estat una sorpresa, però sol passa també, no?, que en aquests partits tens un o dos plus de motivació i, en canvi, després a la Lliga et costa una miqueta més.
Mira, té una victòria de l'última jornada. El camp de València més talla, però sí, pues són... Dos empats, dues derrotes i només una victòria després d'eliminar l'Albacete.
Corna favorable al Madrid, el Bernabéu. Ara ha estat bé aquí Ignasi, Miquel, més contundent, amb camp esquerre. Ha centrat Lucas Vázquez, està ja José Lu per les rematades. Hi haurà canvis, Ja Alexander Medina, el cacique Medina, que va marcar en el seu dia un gol al Bernabéu amb el Cádiz l'any 2012. Va jugar al Cádiz un parell de temporades i també al Racing de Ferrol. Jugador d'equips d'Uruguai, d'Argentina, etc., i va tenir un pas per la Lliga Espanyola, on ara terra com a entrenador. Aviam, Cross busca la centrada, la treu Sergio Ruiz, cau la pilota enmig del camp ofensiu encara, la pilota que passa a línia al mig del camp, la controla Mendy, que juga amb Lucas Vázquez, situació més a controlar pel Madrid, la regia Lucas Vázquez, i juga amb l'únic, que és que feia molta estona que no el veiem ni en imatge. A l'ucraïnès, ara com decideixes si juga l'únic o Kepa, en funció del partit d'avui?
No, en funció del partit d'avui no serà. Al final, si Ancelotti va dir en roda de premsa que quan Kepa estigui bé, doncs jugarà ell, entenc que serà això el que primi, no? Perquè realment el rendiment de l'Unin avui no es pot avaluar. No ha tingut cap xuta a porteria a la Granada, no? Tot el partit, que recordem.
No, res.
Doncs avui difícil.
Ara, aquesta última acció de Brian Zaragoza tenia bona pinta, però clar,
és que el problema és que ha de superar els 3 o 4 jugadors del Madrid, i en supera prous, però després
ara és Brahim, cap a Rodrigo, queda la pilota per Lucas Vázquez, el vèrtex dret, Bellingham, li queda la pilota a l'esquerra, apura la jugada, José Lu que no s'ha atrevit a llançar, finalment busca una passada d'esperó cap a Mendy. Jo crec que hi ha hagut un moment concret de la jugada que podia xutar José Lu, no ho ha vist clar, i al final la jugada s'ha enredat i acaba morint en fora de joc de Mendy.
Sí, a més ha intentat una cosa molt estranya, José Lu, no? L'ha volgut tocar d'esperó en una situació que no era gaire propícia, o sigui que jo crec que això és una d'aquestes accions que potser defineix l'estat en el que es pot trobar. A més, estaven fora de joc, o sigui que la jugada estava invalidada, però bé, un futbolista que com diem, doncs s'ha de retrobar.
O perdrà la internacionalitat. Però bé, té fins al març, a la segona aturada, però haurà de mantenir de recuperar el nivell que s'ha de tenir fins
ara. I també ell ve de ser un jugador que a tot arreu on ha estat han jugat per ell, l'Alavés sense la més lluny. L'Espanyol l'any passat, si s'hagués mantingut a primera, hagués sigut pels seus gols, va ser el màxim golejador espanyol de la Lliga. Clar, quan arribes al Madrid, no, potser les jugades que abans sí que te les jugaves, valgui la redundància, no, sabent que juguen per mi i va ser el protagonista, potser ara tu repenses també, no? I sí, si tens la possibilitat de fer una assistència o marcar tu, jo crec que aquí José Lu s'ho està pensant.
Ha marxat Uzuni, que suposo que ja deu saber que juga contra Espanya a Eurocopa, i entra Weisman, que té repesca amb Israel.
Crec que és que ha estat informat, el descans han mirat, no? A veure quin grup ha tocat.
Tu què creus? Que...
Segur.
Sí, 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 sí. És possible, sí, sí. I això que agafes el mòbil un moment, eh?
Sí. I Weisman repesca, eh?
Sí, sí.
Israel, que mai ha entrat a una Eurocopa. Sí, no. Que va jugar un Mundial, 70, però...
I curiosament... Curiosament, aquell Mundial el van jugar perquè clar, Israel, com que històricament l'han fet fora de tot arreu, fins i tot a nivell futbolístic, doncs hi va haver una època que jugaven a la Confederació d'Oceania.